La música de la teva ciutat a Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Hem vist caure la frontera i en el teu cos de pols d'estrelles hem desfet tots els camins. Hem après de l'infinit, mica en mica com balla la vida, ballarem aquesta nit. Atrapar la lluna plena, creuar junts tota la terra buscant un nou món, rebentar tots els rellotges a somnis del Che Guevara. Hem vingut a trencar els marcs, tenim les ales de la Rosa Parks. Atrapar la lluna plena, creuar junts tota la terra buscant un nou món, rebentar tots els rellotges, apagar el motor ferotge, començar de...
tarda, 3 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de dimarts. Anem al Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs és complicada aquesta hora a l'autopista T7, en el tram entre Vilafranca i Santa Maria dels Monjos. Hi ha dos accidents que mantenen només un carril obert en cada sentit de la marxa. En sentit sud, hi ha hagut un camió bolcat aquest matí. En aquest punt hi ha 3 quilòmetres de bugó, com dèiem, en sentit sud. També es va afectar de retruc la Nacional 140 en retencions entre Castellví de la Marca i Castellví de la Gornal. En sentit nord, un segon accident, també deixa només un carril obert. Aquest accident ha passat aquesta tarda i ja són 3 camions implicats, en queden encara 2 per retirar. Hi ha 8 quilòmetres de cua des de Sant Jaume dels Domenys fins a Vilafranca del Penedès en aquest tram de l'autopista B7 en sentit nord, i es recomana com a via alternativa l'autopista C32 de peatge. A banda, s'ha de destacar que la C25 es troba puntualment tallada a Gurb, en sentit Lleida, per tasques d'investigació d'un accident d'aquest cap de setmana, i que hi ha aturades puntuals en vies properes a Barcelona, com poden ser les rondes en Cistitat o la C58 d'entrada de la capital catalana. Segons això és tot, historiador de trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Marta. Bona tarda.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Moltes firmes literàries sorgeixen de l'espontaneïtat. Escriure és un fet molt instintiu i a vegades els autors d'uns determinats textos acaben apel·lant i agradant al gran públic. Això és el que li ha passat a la sabadellenca Francesca Rodríguez, una periodista que s'ha convertit en escriptora sense buscar-ho. Fa unes setmanes que ha publicat la seva darrera novel·la i aquests dies porta el barret d'autora per presentar-lo a diferents espais. Un d'ells, el Gremi de Fabricants de Sabadell.
Bona tarda. Sí, justament d'aquí a dues hores, la sabadellenca Cesca Rodríguez presentarà el seu darrer llibre al Gremi de Fabricants. Abans, però, nosaltres volem parlar amb ella com a autora, però també com a periodista i com a mare. Bona tarda, Cesca.
Bona tarda.
Primer de tot, enhorabona per aquesta nova novel·la que has publicat ara recentment.
Moltes gràcies. Estic molt contenta perquè vaig publicar una que va ser allò, el desig de publicar una novel·la, però vaig pensar, ja està, ja ho he fet i ja si no en publico més... cosa feta. I ara veure que la cosa continua encara fa més alegria.
I tant, perquè ara en parlarem, perquè estàs tenint força recorregut en el món literari, no?
Sí, estic
has
contenta.
Estat molt reconeguda amb un Premi Ciutat a València, no? Sí. Llavors, bueno, ara en parlarem de tot plegat.
Perfecte.
Però anem a pams, perquè per qui no et conegui, no? Et presentem com a escriptora o com a periodista? Perquè actualment estàs compaginant, no?, tots els perfils i no sé si això és massa fàcil.
No és fàcil perquè el dia té unes hores limitades, però faig les dues feines. Soc periodista, molta gent d'aquí a la ciutat em coneix com a periodista, i els caps de setmana o quan tinc una estoneta escric. I d'això que va començar sent un hobby i un acte molt íntim, doncs mira, ara em van sortint coses que veuen la llum i també està molt bé.
Exacte, perquè com va sorgir? Vull dir, en quin moment tu vas dir vull escriure una novel·la, perquè tu escrius novel·les, llavors... En quin moment va sorgir això i doncs vas agafar les regnes i et vas posar a escriure?
Doncs sempre havia volgut escriure, però el dia a dia et porta i tenim feines que són molt estressants, que no et deixen gaire temps lliure, després la vida familiar, els fills, tot plegat ho fa una mica difícil. I sempre ho deixava per més endavant. Era allò de, sí, algun dia escriuré, algun dia quan tingui temps, i mai tenia temps. I al final va haver un moment, quan vaig fer 50 anys, vaig dir, a veure, jo què volia fer a la vida? Jo volia escriure. I ja no em queda tant de temps. I vaig pensar que era el moment de fer l'esforç, de treure temps d'altres coses i de fer una cosa que a mi m'omplia molt i que sempre havia desitjat fer.
I això fa un parell d'anys, més o menys? Fa...
No, ja fa... Tres? Vaig començar a escriure com 6 o 7 anys. El que passa és que...
A publicar?
A publicar. La primera novel·la vaig publicar fa 2 anys.
Vale.
Entre escriure una novel·la i publicar-la, a vegades passa molt de temps, a vegades no es publicat mai, i de fet jo tampoc no vaig començar pensant que publicaria, simplement era una cosa que volia fer i que vaig dedicar unes hores al dia a fer una tasca que m'omple molt, que m'agrada molt, que és la meva teràpia, i simplement al principi era això, escriure per mi, no pensant en res més. Però a mesura que vas escrivint i que ho deixes amics, a companys, i et van dient, home, això està bé, això potser podries provar a publicar-ho. Llavors també et vas engrescant i penses, home, ja que he escrit la novel·la, vaig a fer la prova de publicar-la. I passa temps des de que comences, jo vaig presentar-me a diversos concursos literaris, i és una feina llarga, feixuga, i que no sempre té resultat. Però mira, en aquest cas, en la primera novel·la, Secrets, va quedar finalista d'un premi literari. Normalment només publiquen la novel·la que guanya, però en aquest cas van decidir publicar les dues, la guanyadora i la segona. I així va ser que vaig publicar la primera.
Ara acabes de comentar que... Ho veies una mica com una mena de teràpia, no? Quan defugies de tota aquesta feina tan estressant, no?, que bé coneixem els periodistes, doncs era com el teu moment refugi, de calma, d'evadir-te. Continues sent així o continues veient així? O el fet de publicar i tindre certs reconeixements fa que potser canvis una mica doncs, la manera en què ho conceps, no?, o la manera en què hi treballes?
No, ho veig igual. Continua sent una cosa que no és la meva font d'ingressos, per tant, no hi ha el pressing d'haver d'escriure en uns terminis determinats perquè haig d'acabar publicant en un moment determinat. No és així. Jo escric i quan considero que aquella novel·la està acabada, llavors la poso en circulació i a veure què passa, sense la pressió de necessitar que es publiqui. El que passa és que quan ja has publicat una vegada i penses que potser pots publicar una altra, sí que tu mires molt i abans de donar una novel·la per tancada fas moltes voltes perquè penses ara ha d'estar molt bé, no puc deixar que estigui malament. I això forma part també de la manera de ser de cadascú. Jo sóc perfeccionista, ho sé, i sé que abans de donar una feina per acabada necessito sentir-me molt satisfeta. Mm-hmm. Però no passa res, ja et dic que no visc d'això, no és la meva feina principal i, per tant, ho continuo fent com molt artesanal. Quan mm-hmm. jo penso que ja està acabada i que aquella novel·la sí que ja no li puc aportar res més, doncs la deixo per tancada i deixo que faci el seu camí a veure què passa.
I de moment està portant a bons destins tot això. Perquè, de fet, com comentaves, no, vas publicar Secrets al 2023 i ara has reaparegut, no, amb La vida a mitges, aquesta nova novel·la que has publicat ara recentment i que avui doncs presentaràs aquí a Sabadell. Una mica, en què es diferencien les dues novel·les, una mica, i sobretot en què es diferencia la Cesca d'aleshores, de la que va publicar Secrets, amb la d'ara, no?
Doncs bé, es diferencien en que en aquesta segona novel·la tracto temes més durs. Parlo de la malaltia. És una novel·la també per juvenil, adreçada a joves a partir de 14 anys, i potser en aquesta franja d'edat s'acostuma a publicar coses més naïfs o que donen una visió com molt màgica de la vida. I, evidentment, pels joves aquesta visió continua sent així. Però també passen coses dures a la vida dels joves. També hi ha malalties, hi ha mal moments, hi ha enfrontar-se a reptes, a coses que no agraden. I d'això va aquesta novel·la, de malaltia, d'enfrontar-se a coses que no agraden.
Mm-hmm. Imagino que no ha estat fàcil escriure-la.
No va començar com una novel·la juvenil, va començar com una novel·la d'adults i, per tant, vaig començar a escriure com sense pensar en que havia de ser per un públic determinat. Mm-hmm. Però a mesura que l'anava escrivint, això que passa amb les novel·les, que van agafant el seu camí, i el que havia de ser una novel·la per adults va acabar sent una novel·la per a joves amb temes que perfectament es tracten a novel·les d'adults.
Mm-hmm. En l'anunci que també has difós, no, a les xarxes socials, especifiques que aquest darrer llibre és un llibre de dones i per a dones, sobretot. A què et refereixes? Vull dir, una mica matisar aquestes paraules, a què fan referència, quins temes o a quin perfil més concretament es dirigeix, no? I també si és una reivindicació personal o de persones que potser es poden sentir d'una manera que tu has volgut plasmar en aquesta novel·la.
Bàsicament es refereix, és una novel·la que vaig començar a escriure a partir d'un fet personal que em va passar a mi. Jo vaig anar de vacances amb les meves amigues, tinc unes amigues fantàstiques des de fa més de 50 i pico anys, són les meves amigues del parvulari i hem estudiat juntes a l'escola, a l'institut, a la universitat, hem continuat sent amigues tota la vida i això per mi és molt enriquidor. Uh-huh. I amb aquestes amigues de tota la vida vaig fer un viatge a Bolònia i en aquest viatge em vaig desmaiar i elles van pensar que havia tingut un ictus. Jo vaig acabar a l'hospital, després van veure que no, que havia estat una baixada de tensió, però en el primer moment, quan no sabien què era, van pensar que havia patit un ictus i elles ho van passar molt malament, evidentment. I després vam parlar molt de com et canvia la vida en un moment, que estàs molt bé i que en qualsevol moment pots patir una malaltia, que això et canvia tu i et canvia el teu entorn. I va ser a partir d'aquesta reflexió que vaig començar a escriure la novel·la. Ja et dic que al principi no era una novel·la juvenil, era una novel·la d'adults. I estava molt lligada a l'amistat i al recolzament de les amigues al llarg de tota la vida. Mm-hmm. Però justament quan estava escrivint em venien molts flaixos de les meves amigues quan anàvem a l'institut, de la nostra adolescència, de moltes coses que vam viure. I mica en mica va agafar aquest altre camí, el camí de ser una novel·la per joves, molt pensada i molt escrita pensant en les meves amigues i en com ha estat d'important per mi la seva amistat.
Mm-hmm. Per tant, La vida a mitges neix a partir d'aquest viatge que fas tu una estrella d'amigues, una mica l'epicentre.
Sí, sí, és aquest moment puntual que elles pensen que jo he tingut un ictus i la novel·la arranca amb una noia de 17 anys que té un ictus. Mm-hmm. Canvia una mica la ficció canvió el que no va passar a la realitat.
Uh-huh. Amb això ja fas una miqueta d'espoiler, però tot i això és un dels actes que s'integren dintre del programa del 8 de març, el Dia Mundial de la Dona Treballadora de l'Ajuntament d'aquí de Sabadell. Per què no? També va dirigir tot aquest accent posat sobre les dones, en aquest cas?
En aquest cas, molt concretament, és per una experiència personal, és la meva experiència amb les meves amigues i la importància que crec que tenen per les dones en general l'amistat, que no vol dir que pels homes no la tingui.
Evidentment.
Però que segurament les dones ho vivim d'una manera molt intensa, molt intensa, l'amistat, i ens hi recolzem molt en molts moments de la vida.
Totalment.
I és això el que explica la novel·la, el que en moments difícils, quan pateixes, com d'important és tenir persones a prop que et recolzin.
Tot i això, tot i que aquest llibre que és el més novedós, no? També vas guanyar el Premi Ciutat de València amb el diari de Minerva Ciuró.
Ara es dirà d'una altra manera, perquè és el mateix llibre, però parlant amb l'editorial vam pensar que potser li donàvem un altre títol. Ah. Ara el mateix llibre amb un altre títol, que és Ens veurem aviat.
Ah, vale.
Sí, doncs... que canviem el títol.
Bueno, al final la història continua sent...
És la mateixa.
Continua sent la mateixa, no? En el cas de Ens veurem aviat, una mica què va suposar per a tu rebre aquest premi, no?, dintre del sector literari. Vull dir, abans comentaves i explicaves que havia sorgit de manera molt genuïna tot això d'escriure i publicar i el fet de rebre un reconeixement, no?
Mira, et dona una alegria. Bàsicament va ser com... M'ho van dir just abans de Nadal i va ser com un regal de Nadal. Perquè està bé que algú, un jurat triï la teva novel·la entre 1.000, quasi 2.000, i digui que aquesta és la millor. I això et fa sentir que allò que tu fas d'una manera tan íntima i sense cap pretensió, doncs vol dir que algú altre li ha agradat i que han reconegut una sèrie de valors. I això és una alegria, res més. S'acaba el premi i continuo fent la mateixa feina, escrivint igualment sense cap pretensió, però sí, és una alegria que diguin que la teva novel·la té uns valors literaris.
Totalment, perquè una mica comentant això, enllaçant això amb el que comentàvem abans, no?, amb tot el tema del Dia Mundial de la Dona Treballadora, t'has acabat fent un lloc o t'estàs fent un lloc, no?, en un sector on és difícil fer carrera, tant en el món del periodisme com en el món de l'escriptura, no? És difícil sobresortir, despuntar, i sobretot també si ets una dona, no? Llavors, una mica també, com ho has viscut tot això? Si t'has trobat amb molts reptes, si t'ha costat molt, una mica, doncs, com ha estat tot aquest procés per arribar trencant sostres de vidres, no?, i sortir, com diuen, d'aquests terres enganxosos.
És difícil, en general, per una dona, per res més que tenim la vida organitzada d'una manera diferent de la dels homes, tenim un tarannà molt cuidador i compaginar vides familiars i vides laborals sempre és complicat per homes i dones, però en el cas de les dones potser hi ha el plus de que tenim uns rols tradicionals molt establerts i costa trencar-los. I costa trobar temps per treballar, per cuidar la família, per cuidar-te a tu i per fer alguna cosa més que no sigui anar corrents de casa a la feina i de feina a casa. I en aquest sentit crec que sí que... Penso que la gent jove que puja ha d'aprendre dels que portem més temps que cal dedicar-se a una mateixa, que està bé fer carrera professional i que i tant que hem de lluitar per fer el màxim que puguem, però també cuidant-nos. I a vegades les dones, per aconseguir tenir unes carreres professionals consolidades, acabem descuidant la nostra faceta personal. Ens acabem dedicant molt a la feina, molt a la família i molt poc a nosaltres mateixes. I això crec que és una reivindicació que hem de fer sempre.
Perquè, clar, tu tot això, ara hem parlat més del vessant professional, però tot això també ho has hagut de compaginar en ser dona per una mateixa i en ser mare, també.
Sí, i no saps mai, no?, com hauria estat la vida d'una altra manera, però compaginar aquestes dues coses sí t'exigeix un esforç extra i t'exigeix també tenir el cap molt ben posat, saber on vols anar en cada moment, perquè si no és molt fàcil deixar-te endur o deixar de dedicar-te a la vida professional perquè és molt dur compaginar-la amb la vida de casa, o al revés, o dedicar-te tant a la vida professional que després sigui difícil també fer de mare i de filla, de germana, de tots els rols, no?
Totes les etiquetes, eh?
Exacte.
I d'amiga i de tot.
Sí. I a mi la meva experiència personal és que ha estat un esforç que ho he fet sense adonar-me també. No penso que ara mirant enrere potser sí veig que ha estat un camí llarg i esforçat, però que quan ho estàs fent ni te n'adones, perquè tenim tan interioritzat aquesta part de voler-ho fer tot, d'arribar a tot, de fer-ho bé, i això al final ho fem moltes vegades passant per sobre de nosaltres mateixes, no? Del nostre temps, de la necessitat també de tenir espais propis, temps lliure, vida pròpia, i això és potser el més difícil.
Mm-hmm. Uns missatges, doncs, que casen perfectament amb la setmana en què estem avui, no?
Sí.
Amb el 8 de març. Uns missatges molt necessaris i que sempre, independentment de la setmana en què estiguem, no? O del dia que es commemori, són importants de recordar. Ja per anar acabant, ara mateix, què tens entre mans, més enllà de la teva vida professional com a periodista, no? Que això és un continu dia rere dia i és molt imprevisible tot, a nivell literari sobretot, o a nivell inclús personal. Què tens entre mans? Quins reptes, doncs, tens previst afrontar, no?, a curt termini?
Estic acabant una novel·la.
Una altra,
que ja fa temps que l'estic escrivint, i ara estic a la fase final, i és aquell moment que ja és quasi com... ja has acabat tot el procés i falta res, molt poc. I és una novel·la que m'agrada molt i que potser també algun dia tindreu a les mans.
Què ens pots avançar? Ara ens has d'avançar alguna coseta. quan la podrem veure? De què va? No, si també és juvenil?
Sí, és una novel·la juvenil. És una novel·la de viatges. No,
vale.
Crec que no hi ha tantes novel·les de viatge juvenil. És una novel·la a la costa oest dels Estats Units.
Vale.
D'una noia que és meravella del que veu i que té moltes experiències durant aquest viatge i que... Espero que també la pugueu tenir a les mans aviat.
Jo el veig molt, el típic llibre d'estiu, de quan estàs a les vacances, imaginant-te que estàs aquí.
Que estàs de vacances, doncs sí. És una novel·la bonica.
Molt bé. Doncs, Cesca, moltes gràcies per haver vingut, per haver-nos explicat una mica com ha sorgit tot aquest camí i haver-nos explicat, doncs, les teves principals fites, no? I no res, esperem retrobar-te aviat.
Moltes gràcies per convidar-me i sempre que vulgueu.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que ens vam fer a París. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que no puc sofrir. I a mi em pintaré cabells arrissats, ben llargs, per transformar en divertits aquells moments que no van ser-ho. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que ens vam fer a París. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que no puc sofrir. Ja que no te'l puc pintar de veritat ben llarg, per veure't un pèl divertit, tu que no ho ets ni mai vas ser-ho. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que ens vam fer a París. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que no puc sofrir. Imaginaré que el viatge tampoc no va ser tan llarg. Imaginaré que era tan bonic, fins i tot tornaria a fer-lo. Et pintaré un bigoti amb oli a París. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que no puc sofrir. I et pintaré una barruga i un moc que et cau ben llarg, per transformar en divertit tot allò que no va ser. Per transformar en divertit allò que recordo llarg i trist. Tan llarg, tan trist, però que de fet no va ser.
A la tarda, no et desconnectis. Connectat.
L'aprenentatge de la lectura i el llenguatge és clau en el seu desenvolupament infantil, però molts nens i nenes troben dificultats en aquest procés. Per això, iniciatives com Llenguatge for Kids està revolucionant el sector educatiu amb solucions tecnològiques innovadores. Marxem fins a Badalona per parlar amb en Llorenç Andreu, investigador de Health Center, catedràtic dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació, i la nostra companya Anna Clara. Molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb trucada amb el Llorenç. Llorenç, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Mira, primer et vull preguntar com va sorgir aquesta idea de crear el Language for Kids.
Aquesta idea va sorgir, diguem, de molts projectes de recerca que hem tingut. Nosaltres, inicialment, fèiem un tipus de recerca que era poc aplicada i després vam començar a fer recerca cada vegada més aplicada, que el que vol dir és intentem fer recerca que creï eines que se puguen utilitzar en la pràctica, és a dir, que se puguen utilitzar i que tinguin un impacte en la pràctica. Llavors, en diferents projectes hem anat fent diferents estudis d'intervenció per a millorar les habilitats del llenguatge dels infants i, sobretot, arrel d'un últim projecte, que és un projecte finançat amb fons europeus, en el que vam desenvolupar un videojoc, bueno, estem acabant de desenvolupar, diguem, els últims serrells, un videojoc per a treballar la consciència fonològica, doncs, fruit d'aquest projecte, vam pensar en crear una spin-off, que és una empresa derivada de la recerca per a crear diferents aplicacions, diferents programes informàtics per a la millora del llenguatge dels infants.
Quins diries que són els principals objectius d'aquest spin-off que m'has parlat?
Els principals objectius són generar eines que se puguen utilitzar directament a l'escola o amb professionals que atenen els infants amb trastorns de llenguatge, diguem, logopedes, psicòlegs, neuropsicòlegs. Aquest és el focus gran. Les característiques fonamentals és que nosaltres treballem amb tecnologies, és a dir, fem eines digitals, és a dir, creem aplicacions informàtiques. Aquesta és una cosa. I l'altra és que les creem fonamentades en l'evidència científica, és a dir, totes les decisions que prenem les prenem a partir del que els resultats previs i les nostres investigacions es demostren que és útil i que serveix per a la seva millora. Això, juntament amb diferents eines, diguem, disruptives, com per exemple la intel·ligència artificial, el reconeixement, diguem, auditiu i dels moviments corporals, o sigui que la interactivitat de les aplicacions serien les característiques més importants de Language for Kids.
Mm-hmm. Abans m'has parlat de que esteu creant un videojoc, no? Un joc anomenat Picofon. Ens pots explicar en què consisteix exactament aquest videojoc?
Sí, Picofon és un videojoc, és un serious game, que se diu un joc però seriós, és a dir, que té finalitats educatives, no només, diguem, per a distreure, sinó lúdiques, sinó l'objectiu és l'aprenentatge. Llavors, Picofon, d'alguna manera, és l'acrònim de Programa Interactiu per a Treballar la Consciència Fonològica. Uh-huh. La consciència fonològica és una habilitat que els nens l'han de desenvolupar per aprendre a llegir. I és una habilitat senzilla, és bàsicament que els infants puguin segmentar, analitzar l'estructura sonora de la parla, és a dir, que siguin capaços d'identificar la síl·laba inicial d'una paraula, la síl·laba final, els sons, diguem, que composen una paraula, d'acord? Són diguem, diferents activitats en les quals van manipulant, van jugant amb l'estructura sonora de la parla. I això els porta a poder ser capaços, diguem, a partir d'aquest treball, a ser capaços d'aïllar tots els sons d'una paraula. I això és el pas previ per a que els ensenyem a relacionar cadascun dels sons en la grafia corresponent, és a dir, per a que aprenguin a llegir.
I quines tecnologies utilitza aquest joc, el Picofon?
Bueno, el Picofon té fonamentalment dos grans tecnologies importants. La primera d'elles és que és un videojoc que els infants juguen amb els seus moviments corporals i amb la seva veu, és a dir, el videojoc et va plantejar una sèrie d'activitats i tu respons pues, seleccionant amb la teva mà, és a dir, estàs enfront d'una pantalla, la videocàmera, la webcam de l'ordinador o de la tablet et reconeix, diguem, els teus moviments i tu amb moviments de la mà, moviments corporals, en el moment que cavalada a l'esquerra, cavall i cavall, va responent al que et va dient. Val? Això, i a més, el programa permet reconèixer la veu. És a dir, per exemple, si el programa et diu digues una paraula que comença igual que la paraula cap, el nen ha de dir, pues, jo què sé, colador, per dir alguna cosa, que comenci també pel mateix so, no? Llavors, ho reconeix i és capaç de dir-te si és correcte o no. Això és una tecnologia important perquè amb infants és difícil d'aconseguir. I l'altra cosa també és que incorpora un sistema d'intel·ligència artificial que permet adaptar, diguem, les activitats al nivell de l'infant. És a dir, si l'infant va responent d'una manera adequada i va progressant, va incrementant, diguem, la complexitat, la dificultat de les tasques. Si, en canvi, el nen va fallant molt, doncs el que fa és, diguem, donar-li més tasques d'aquell nivell o, fins i tot, diguem, proporcionar-li activitats d'un nivell inferior per a que sigui capaç de trobar el seu punt, diguem, la zona de desenvolupament pròxim, és el punt en el qual ell està aprenent, diguem, no que no sigui ni massa fàcil ni massa difícil. Això, fonamentalment, són les dues tecnologies més importants que incorporar.
I el joc està pensat només per a nens amb dificultats en lectura o pot beneficiar qualsevol infant?
L'habilitat de l'acusació fonològica és una habilitat que s'hauria de treballar amb tots els infants a l'edat de preescolar. Llavors, per tant, és un videojoc que se pot aplicar a tots els infants, és a dir, amb infants que no tenen cap tipus de dificultat, com amb infants que tenen dificultats de llenguatge o que, diguem, tenen antecedents, per exemple, de tenir problemes de lectura o que ja tenen problemes de lectura, perquè el treball de la consciència fonològica és part de la intervenció d'un infant que té una dificultat lectora com la dislèxia. Llavors, per als infants que no tenen dificultats, perquè ens entenguem, doncs, bueno, seria un videojoc que es podia aplicar 3, 4, 5 anys, i per als infants que tenen dificultats de llenguatge oral i de lectura, podríem continuar treballant-lo fins als 7, fins i tot, a lo millor, en alguns infants, fins als 8.
I ara mateix en quins idiomes està disponible el videojoc?
Pues nosaltres hem desenvolupat la primera versió en català, és a dir, la versió que ara tenim és en català. La nostra planificació és poder-lo després traduir i adaptar al castellà i en un futur, diguem, a lo millor no tan immediat, fins i tot poder-lo fer a l'anglès. Però ara mateix la llengua en la qual s'ha desenvolupat és el català, que també és una altra de les mancances que tenim en el nostre context, i és que moltes de les proves, aplicacions, estan en castellà i no en tenim en català. O sigui, aquesta ha estat creada originàriament en català.
I quin paper té la intel·ligència artificial en aquesta personalització del joc?
La intel·ligència artificial és una eina que té un potencial molt gran per a la personalització, és a dir, per adaptar el videojoc a les característiques de l'infant. Llavors, perquè, diguem, permet això calcular en funció del grau de correcció, el grau d'encerts que produeix el nen i en el temps en el qual dona les respostes, adaptar, ajustar el nivell a la dificultat, diguem, al punt d'aprenentatge, no? Al punt òptim d'aprenentatge en el qual ha d'estar l'infant. Per tant, jo crec que la intel·ligència artificial té molta potencialitat en aquest videojoc, però en general és una eina que té un gran potencial per a personalitzar, per a que els programes s'adapten a cada subjecte, diguem, perquè cada nen és diferent i en funció de l'edat, de les seves característiques, doncs això, diguem, necessita uns exercicis ajustats a les seves necessitats.
Uh-huh. On es podrà adquirir aquest videojoc o quin serà el seu model de distribució que teniu pensat?
Bueno, mira, de moment nosaltres estem acabant, diguem, de desenvolupar el videojoc. Estem fent unes proves ara amb infants per a veure si realment és efectiu, si realment produeix millores. Tenim un grup d'infants que no reben el programa i altres que sí. Comparem, diguem, el nivell inicial al final per a comparar-lo. Per a desenvolupar l'empresa Language for Kids, la spin-off Language for Kids, vam obtenir una ajuda de la Generalitat, del programa Indústria del Coneixement, concretament de la modalitat Innovadors. Llavors, aquest programa el que fa és ens permet durant un any i mig desenvolupar tot el que seria el pla de negoci, el model de negoci, fer diguem, tots els anàlisis de mercat per a poder finalment constituir l'empresa i poder-lo explotar. Llavors, va començar ara el gener i estem en aquest procés. Segurament, això no està definit encara perquè, com he dit, diguem, serà una idea que haurem de madurar, no? Un treball que haurem de madurar, però la idea és que el puguem oferir en diferents plataformes, diguem, d'internet, o sigui, en Google Play, és a dir, tant en Apple com en Android, i que hi hagi una modalitat que sigui gratuïta, diguem, amb unes funcionalitats, i que es pugui accedir a la modalitat premium amb un pagament. Això és el que tenim en ment, però com us diguem, hem d'acabar d'analitzar-lo.
Clar, i ja per anar acabant, quins són els pròxims passos de Language for Kids o si teniu previst desenvolupar més productes?
Doncs sí, la idea nostra és desenvolupar diferents videojocs, aplicacions per a treballar habilitats de llenguatge oral i habilitats per a lectors, és a dir, habilitats que ajuden a aprendre la lectura. De moment hem començat amb aquesta que desenvolupa la consciència fonològica i estem treballant per a poder en un futur oferir-ne una que treballa la consciència morfològica, per a treballar el vocabulari, vull dir que l'objectiu és acabar tenint, diguem, un conjunt d'eines que permetin millorar les habilitats de llenguatge oral i fins i tot millorar la lectura dels infants.
Mm-hmm. Doncs Llorenç Andreu, investigador del eHealth Center, catedràtic dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació, moltes gràcies per apropar-nos als teus coneixements i per passar-te pel Connectats.
Doncs moltes gràcies a vosaltres per l'interès i ha sigut un plaer poder-vos explicar una mica el que fem. Gràcies.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Hacer gritar a todos los mudos y quitar las pastis de la boca. Roba las miradas de todo el mundo y te hace llorar cuando te toca. Hay una mirada, tiene una cara de loca. 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 Loca.
Connectats amb Carme Reverte.
Bona tarda, sóc la Júlia i avui al sortir de casa m'he deixat les claus a dins. Per tant, m'hauré d'esperar que arribi la meva parella per poder tornar a entrar. Així que el meu consell és que, sempre, abans de sortir de casa, escolteu la cançó Mòbil, Claus i Cartera del grup lleidatà Sexeni.
Recordo el gust dels vespres junts, jugant a trobar estrelles, deixant enrere la llum. Si ve de gust, torna a estar junts. Una taula plena d'estrelles.
Tarde de primavera, mòbil, claus i cartera. I baixo a la carrera per trobar-lo junts. No vols mateixa era, mòbil, claus i cartera. Cada dimarts m'espera tota la banda sencera. Ai, que fort, brindarem fins que s'acabi la sort. Intentarem aguantar vius fins dissabte, perquè la ressaca se la mengi l'amor. De tot se'n fot.
Sempre hi ha algú que demana la història, no queda més que tornar-la a explicar. Algú fingeix tenir mala memòria, per a sentir que ara torna a ser allà.
Tarde de primavera, mòbil, claus i cartera. I baixo a la carrera per trobar-lo junts. No vols mateixa era, mòbil, claus i cartera. Cada dimarts m'espera tota la banda sencera. Ai, que fort, brindarem fins que s'acabi la sort. Intentarem aguantar viu fins dissabte, perquè la ressaca se la mengi l'amor. Primavera, mòbil, claus i cartera. I baixo a la carrera per trobar-lo junts. No vols mateixa era, mòbil, claus i cartera. Cada dimarts m'espera tota la banda sencera. Ai, que fort, brindarem fins que s'acabi la sort. Intentarem aguantar viu fins dissabte, perquè la ressaca se la mengi l'amor. Genials, d'estudiants, d'empresarials, ni anuncis d'estrellar tant.
Sols mòbil, claus i cartera. 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 Sols mòbil, claus i cartera.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats.
Can't touch this. Can't touch this.
Connectats amb Carme Rebelli.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
La tartamudesa és un trastorn de la comunicació que afecta moltes persones, però encara està envoltat d'estigmes i desconeixement. Per trencar aquests tabús i aportar eines útils, Jordi Sagases ha publicat recentment els llibres Deixa'm parlar, sota el títol Una aproximació a la tartamudesa, de l'estigma a l'esperança, i David, una autobiografia. Avui marxem novament fins a Badalona per parlar amb en Jordi Sagases, escriptor badaloní, i amb la nostra companya Anna Clara. Bona tarda de nou.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Jordi Sagases. Què tal, Jordi? Com estàs?
Hola, molt bona tarda.
Mira, primer de tot, ja que tinc aquells llibres sobre la taula, et vull preguntar què et va portar a escriure Deixa'm parlar i David, que, si no m'equivoco, són el teu desè i onzè llibre, no?
Sí, perquè ja n'havia publicat els 9 anteriors i aquesta vegada he canviat el xip absolutament, doncs perquè si els anteriors eren de geografia, meteorologia, medi ambient, excursionisme i muntanya, aquest m'he passat a l'autoajuda i al creixement personal, i concretament amb la tartamudesa, i que és un trastorn, sóc un adult amb tartamudesa. I l'objectiu dels dos llibres, per tant, en definitiva, és intentar arribar al màxim de població possible per reconscienciar el màxim nombre de persones. És a dir, per intentar desestigmatitzar aquesta problemàtica, que és una problemàtica, és cert, això no ho hem d'amagar, i aportar un gra de sorra perquè, diguem, la tartamudesa sigui tractada amb més naturalitat i no el tabú que fins a èpoques relativament recents ha estat, crec.
Deixa'm parlar, si no m'equivoco, és el primer assaig en català sobre la tartamudesa.
Sí, 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 sí.
Creus que fins ara aquest tema ha estat poc tractat?
Sí, perquè no només és el primer assaig en català sobre la tartamudesa, sinó els dos llibres són els primers en la bibliografia en català sobre aquesta qüestió. A mi tota la vida m'ha agradat escriure, com comentava ara, hi ha 9 llibres anteriors i de temàtiques diverses de Catalunya, i aquesta vegada centrat amb el caqueig, amb la disfèmia. Són sinònims, la tartamudesa, el caqueig, disfluència, disfèmia, és el mateix, en definitiva. Això són sinònims, i aleshores, com que tota la vida m'ha apassionat escriure, aquesta vegada he decidit canviar el xip i passar-me a l'autoajuda i el creixement personal enfocat en la meva experiència com a adult afectat.
El subtítol del llibre de Deixa'm parlar és una aproximació a la tartamudesa, de l'estigma a l'esperança. Sí. Com ha estat el teu propi camí en aquest sentit?
Complicat, perquè els primers símptomes van ser la infantesa, després la joventut, empentes i rodolons, amb problemàtiques diverses. Em vaig tornar una mica rebel per culpa de la tartamudesa, em va fer malbé l'adolescència, en certa manera. Sortosament, entre l'any 94 i el 2000, vaig tenir 7 anys amb una fluïdesa exquisita. Recordo un període de 25 dies sense disfluències, això va ser a principis del 94, estava jo al·lucinat, i entre el 94 i el 2000 és quan vaig aprofitar per anar a la universitat, per fer ràdio. Havia estat jo aquí a Ràdio Ciutat de Badalona, fent d'home del temps, això és veritat. Vull dir, precisament abans... doncs ara fa pocs dies, el 14 de febrer, va fer 25 anys que hi vaig començar, i havia estat aquí fent d'home del temps i vaig aprofitar per fer xerrades, fer cursos i amb molta empenta per tenir molts projectes i ganes gairebé de menjar-me el món. Malauradament, el 2008 va haver una recaiguda enorme, gegantina i històrica per una sèrie d'adversitats que hi va haver a principis del 2001, i aleshores aquesta recaiguda del 2001 amb intermitències, amb una variabilitat de vegades acusada o de vegades no tant, suposo que m'acompanyarà fins al darrer dia de la meva vida.
Perquè quins són els obstacles que es pot trobar una persona amb tartamuda en la seva vida quotidiana?
Bé, de fet, el que puc dir és que ja s'ha avançat bastant. Des d'aquest punt de vista hi va ajudar molt una pel·lícula a l'any 2010, és el discurs del rei. Recordem el rei Jordi VI, que era quec, i tota l'enorme divulgació que va fer aquesta pel·lícula, una pel·lícula genial, impressionant, amb una història de superació magnífica. I els obstacles, clar, a veure, és que moltes vegades les persones amb quequets hem tingut històries de patiment, hem tingut moltes històries de patiment, o cada persona amb quequets segurament és en si mateix una història de patiment. Mm-hmm. I és clar, i però també se'n pot sortir amb molta força de voluntat, doncs amb un tractament acurat, amb estratègies diverses, doncs es pot sortir de les adversitats emocionals i fins i tot es pot esmorteir la intensitat de la disfluència amb les mateixes estratègies també. I amb tot allò que ens faci sentir bé no ens hem de rumiar. Allò que ens fa sentir bé ens redueix la intensitat de la disfèmia.
Uh-huh. Retornant una miqueta cap als llibres, en ells exposes eines o estratègies per gestionar això de la tartamudesa. Ens en pots compartir alguna?
Sí, tant que sí. Per exemple, una estratègia que faig servir molt és la musicoteràpia. Som molt aficionat a les bandes sonores i que encara que tinc molts compositors diferents i que m'agraden i que m'apassionen, sobretot en destaca un, en Hans Zimmer, l'alemany Hans Zimmer. Aquest és molt famós, és un geni, és impressionant, és mastodòntic. I escoltant les bandes sonores d'en Hans Zimmer i tantes altres bandes sonores, em redueix la intensitat de la disfèmia, m'assossego molt, em fa relaxar i em fa sentir molt més tranquil.
David, és la primera novel·la en català amb un protagonista que pateix tartamudesa.
Així mateix.
Com vas decidir fer aquesta combinació de ficció amb elements autobiogràfics?
Sí, perquè no volia explicar del tot la meva vida. A veure, és que com que deixen parlar ja hi ha part de la meva història, aleshores a David em poso una mica més i també ho mesclo amb fets inventats. És una mescla, seria de realitat i ficció. Vull dir, el protagonista té 40 anys, amb tartamudesa, i David explica, i en David a la novel·la s'exposa amb la seva problemàtica, amb el seu cert aïllament social, amb les seves adversitats, i de tota manera sí que David és un cant a l'esperança, perquè la novel·la, que intento mostrar, doncs, que a pesar de la magnitud d'alguns dels entrebancs que són possibles, és possible sortir-se'n.
I creus que la representació de la tartamudesa, tant en la literatura com als mitjans de comunicació, ha estat realista fins ara?
A veure, realista no gaire, perquè sobretot el que puc dir, sí. Doncs si els dos llibres són els primers en la bibliografia en català i a la resta de l'Estat n'hi ha uns pocs publicats en castellà, clar, jo crec que tampoc és un tema massa divulgatiu ni que tampoc interessi massa la societat. Em dóna la sensació que no interessa la població.
Per què creus que no interessa?
Esclar, perquè fins a temps relativament recents ha estat un tema estigmatitzat, un tema tabú, un tema imparlable. I aleshores em dóna la sensació que com que afecta un 1% de la població, o sigui Catalunya com el conjunt de l'Estat o com arreu del món, un 1% de la població és tan minoritari que segurament no s'investiga prou i no es divulga prou. De tota manera, aquí estic jo intentant aportar un gra de sorra per intentar conscienciar la societat una miqueta més, si cal.
I en aquest sentit, què creus que pot aportar aquestes novel·les a les persones que també viuen aquest trastorn?
A veure, sí que els hi pot ajudar a que no estan soles. Que no estan soles i que, sobretot, que com explico particularment en el Deixem Parlar, s'ha de confiar en les persones de l'entorn. És a dir, Si passem una mala època o passem una mala jornada en què la parla ens costa, o en què la parla està feta malbé, en què tenim una disfluència darrere l'altra, aleshores això no ens ho podem callar. O sigui, el meu consell és d'explicar-ho a les persones del nostre entorn, al nostre voltant, sigui la parella qui en tingui, sigui els amics i sigui la família. Agafar els familiars, els amistats més importants i exposar que aquell dia, que aquelles jornades, que aquella època és espessa, que ens costa parlar, que ens sentim així. No ens amaguem per nosaltres mateixos.
A nivell personal, què ha significat per tu escriure aquests llibres?
Sens dubte, el Deixa'm parlar, que és el desè llibre, en definitiva, el David és l'onzè, el Deixa'm parlar és el meu més important de tots 11. Per mi, fa pocs dies he fet la presentació en una llibreria de Badalona i l'èxit ha estat descomunal. És que hi havia gairebé un centenar de persones i vaig intentar sensibilitzar tothom, rient també. És que hi va haver algunes estones amb humor, per intentar desdramatitzar el trastorn, vull dir, el trastorn, i per mi ha significat, el Deixa'm parlar particularment, és una, el valoro com una festa major, el meu llibre més important, i David, d'altra banda, seria el llibre secundari de tots dos, de tota manera, que a algunes persones els agrada més l'assaig, com Deixa'm parlar, i a altres persones els agrada més llegir novel·la, com David.
Com David. Has rebut testimonis de lectors que s'hagin sentit identificats amb els llibres?
Fins ara no. De tota manera, sí que sóc soci de l'Associació de la Tartamudesa de Catalunya. Som un centenar i escaig de socis, estem creixent i cada vegada estem arribant a més població. Cada vegada es fan més actes divulgatius i sí que des de l'associació he rebut un suport gegantí i molta admiració, perquè l'admiració és mútua, és recíproca. A l'associació som una gran família, ens estimem molt i hi ha molta comprensió, i des d'aquí vull aprofito per comentar des d'aquest altaveu que, bé, que si sou, que si m'esteu escoltant, algunes persones amb tartamudesa o teniu criatures amb tartamudesa, doncs poseu-vos en contacte amb l'Associació de la Tartamudesa de Catalunya perquè us ajudarem.
Hi ha algun canvi que t'agradaria veure en la societat respecte a la tartamudesa?
Sens dubte, un. Doncs, i que per una vegada per totes s'acabessin les burles i els acudits, i dic acudits entre mil cometes, això d'acudits, perquè, a veure, és molt lamentable enriure-se'n d'alguna persona que té una dificultat, sigui la que sigui. El que passa, no ens les persones no se n'acostumen a enriure d'alguna persona que, per exemple, sigui coixa, o que tingui Asperger, o altres, entre cometes, altres anomalies com aquestes. El que passa que sí que se n'acostuma a enriure de les persones amb tartamudesa. Això segurament ho fa més injust i cruel encara. El canvi que m'agradaria veure és que mai ningú més se n'enrigui de cap afectat amb tartamudesa, és que no hi hagi assetjament a l'escola i mai més sentir a cap acudit, i torno a dir que entre mil cometes això d'acudit, a cap acudit com els que antigament sentíem aquell personatge impresentable que es deia l'Arevalo.
I ja per anar acabant, tens previst continuar explorant aquests temes en futurs projectes literaris?
Ara, de moment, no. De tot, acaben de sortir els dos llibres, estic molt content, ara ho he de pair. I bé, ara de moment en futurs projectes literaris no. Sí que aprofito per dir que tinc un Instagram, Espacio de Tartamudez, és en castellà, que acaba de néixer, és una cosa senzilla, ara porta unes setmanes de vida i no és gaire complexa de moment, en què de tant en tant hi exposo coses. Espacio de Tartamudez, i també tinc el Deixa'm parlar. El Deixa'm parlar amb web i blog. I són altaveus diversos, sobretot ara concentrats amb els llibres i amb la web blog Deixa'm parlar, que periòdicament hi faig entrades i que hi ha moltíssima informació sobre el trastorn i que ara he condensat en aquest llibre, sobretot en el Deixa'm parlar.
Doncs Jordi Sacasas, escriptor badaloní, gràcies per deixar-nos conèixer-te una miqueta més i per passar-te pel Connectats.
Bé, gràcies a vosaltres i molt amables.
mentre està plovent. Si ens mirem, es congela el temps tan rebel i m'obres les portes del cel. Hem ballat fins a l'infinit, hem gaudit i ens ha faltat nit. Ets la mel que s'escalfa i fon el gel. Al matí m'agrada quan encara no hem dormit i ens esmorzem a poc dins el teu llit. La lluna es posa vermella quan descobreix el teu art i ens hi posem tan fort que portaríem la vida a mar. Quan els dos som un, descobrim un món profund i donem llum a mil ciutats. Vam néixer per ser connectats. Quan sortim és quan embogim, ens trobem. Quan ens perd l'instint som dos gats que fugim saltant terrat. No hi ha port on poder atracar un vaixell que no sap on va, naufraguem i ens deixem endur pel vent. Si ens traiem les robes quan tenim...
Bé, doncs ara sí que arribem al final d'aquesta edició de dimarts del Connectats. Gràcies a tots per la companyia. Demà més... i esperem que millor arribarem a puntuals a les 4 i 3 minuts per continuar oferint-vos informació dels diferents municipis que formen part d'aquest programa. El Connectats, gràcies a tots, molt bona tarda.
Quan els dos som un, descobrim un món profund i donem llum a mil ciutats. Vam néixer per ser connectats.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. A Kida, t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a kida.es i parlem-ne sense compromís. A Kida, cuidar-se, s'escriu amb Q.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
La Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari,
és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.